Comença Plusvàlua Dones, el primer i únic programa de ràdio a Catalunya i Andorra amb temàtica de dona per tota la societat, amb 14 reconeixements de qualitat i menció Premi Zapping TV. Cada dissabte, Mireia del Pozo, directora de Plusvàlua Dones i el seu equip aborden un tema en relació a la dona. Violències de gènere, economia, empresa, drets i legalitat, lideratge, autoestima, relacions, salut, xarxes socials i comunicació, monomarentalitat, STEM i educació, amb la solució com a objectiu. Per un món millor al costat de les persones. Plusvàlua Dones, un programa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa i el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa amb el suport de l'Institut Català de les Dones.
Molt bon dia, Plusvàlua Dones. Com esteu? Nosaltres contentes, felices. És una meravella estar dissabte 1 d'octubre al vostre costat, inaugurant juntes totes les persones aquest mes. Molt benvinguda a la tardor. Quina sort que tenim. I bé, com estàvem dient, comencem la tardor. Una tardor que en un mes ja... Dient-ho d'una altra manera, que estem ja al darrer trimestre de l'any, que tenim ganes d'acabar bé aquest 2022. Afortunadament, moltes persones, moltes empreses, ens heu fet arribar tota una sèrie de preguntes ja des del curs passat, des de la sisena temporada, us recordem que estem en aquesta setena temporada, moltes preguntes perquè, francament, teniu ganes de fer les coses ben fetes, d'avançar, de que les vostres organitzacions facin passes endavant cap a tot el que són els objectius de desenvolupament sostenible, l'Agenda 2030 i especialment en l'ODS 5, en tot el que és aquesta visió de gènere. Per aquest motiu, avui aquí anem a parlar d'empresa. I per parlar d'empresa, doncs ens acompanya Blanca Soriguer, qui millor que ella, per parlar de com avançar d'una forma realment global. Blanca Soriguer és la directora del Consorci de la Zona Franca, també del Viniu, del Biuau i del CIL. Quantes coses i quan per explicar. Molt bon dia, molt benvinguda, Blanca Soriguer. Un autèntic plaer tenir-te avui aquí al Plusvàlua Dones.
Molt bon dia, Mireia. El plaer és meu.
Et veiem amb força i que sàpiga tothom que fa mesos que li estem demanant a la Blanca que vingui per respondre a totes aquestes preguntes que ens feu.
No, la veritat és que és un plaer i una gran oportunitat justament per difondre-ho, no?
I tant que sí, tant, perquè és molt important doncs també el transmetre aquestes bones pràctiques que fan altres empreses, que fan altres organitzacions. I alerta, alerta, perquè la tertúlia, per parlar del tema d'empresa, sabeu qui ens acompanya? Persones ben conegudes per tothom. Ens acompanya Itziar Ruedas, directora jurídica de PIMEC, la petita i mitjana empresa de Catalunya. També tenim a l'Olga Ortiz, advocada, titulada en lideratge femení, membre de la Comissió de Dret Civil del Parlament de Catalunya i consellera del Plusvàlua Dones. I en darrer lloc, i no per això menys important, ni molt menys, que ja la coneixeu també, Isabel Nogaroles, consellera d'Empresa Familiar. Què farem després? Parlarem de benestar, sobre un nou concepte, sobre el tecnoestrès. Parlarem també a l'espai de diner i tota la gent, així que ja veieu que venim amb un dia, amb un dissabte, començant el mes, ben farcit i carregat per aportar-vos el màxim de solucions. Doncs som-hi, Blanca, per situar el tema dona i empresa. Tantes preguntes que fa mesos que ens arriben. Com és possible que en ple segle XXI, el segle de les dones, per excel·lència, estiguem encara parlant de dona i empresa?
Doncs la veritat és que sí, és molt sorprenent, perquè a més les xifres no són bones i nosaltres com a Consorci de la Zona Franca la veritat és que estem impulsant l'objectiu de desenvolupament sostenible número 5 des de fa doncs, ja 3 o 4 anys. Jo sóc la directora general d'una empresa pública centenària i vaig ser la primera directiva després de 100 anys. Clar, quan em van donar aquest càrrec, que no, és el, o sigui, no te'l donen no, com a tal, és a dir, que evidentment hi ha un recorregut al darrere bastant important d'esforç, la primera pregunta que et fas és ets la primera després de 100 anys, això vol dir que realment tens una responsabilitat superior, no només a la gestió de l'empresa en si, sinó amb que això no torni a passar, no? I que això sigui una cosa que realment sigui normal, no? És a dir, el titular que va sortir quan a mi em van nombrar va ser aquest, la primera dona, no? De fet, vaig tindre dues sensacions en aquell moment, no? Una positiva i una negativa. Una positiva, doncs, perquè evidentment doncs, és un repte i important i m'agraden els reptes, però la negativa va ser que aquest va ser el titular. El dia que els deixi de ser un titular voldrà dir que realment ja no estarem parlant d'aquest gran problema que tenim, perquè, clar, obviar a la dona, a l'empresa i a la societat en general és obviar el 50% de la població mundial.
Totalment, totalment. És que és una obvietat molt gran. Aquest 50-52% realment estem parlant d'un repte, Blanca. Realment moltes felicitats. Aquesta grandíssima passa endavant. Però més enllà de que aquestes xifres no són bones, que això malauradament ho sabem, hem de posar sobre la taula dos conceptes dels que ens has parlat. Que un és l'esforç, perquè ningú regala res, tot costa, vull dir, aquest esforç. Per tant, aquesta feina, hi ha una feina, ja sigui home o dona, tothom. I una responsabilitat molt gran, que ens estàs parlant d'obrir camí, eh?
Sí, sí, aquest és un altre dels reptes que em vaig a proposar en el moment en què vaig assumir la direcció, no? I, de fet, aquest repte, en què s'ha traduït, no? Perquè, al final, tu et pots posar reptes, que a vegades són, bàsicament, il·lusions o passions, però després els has de demostrar i els has d'aterrar perquè realment arribin a tot arreu. Un dels reptes que ens vam posar, justament com a empresa pública que som, doncs és a dinamitzar aquest objectiu, no? A través de què? Bueno, vam crear inclús la primera Barcelona Women Acceleration Week, que ara anem a la tercera edició l'any que ve. És a dir, bàsicament és un event en el que preteníem i pretenem i seguim pretenent és que hi hagi una transversalitat d'aquest objectiu a totes les empreses, que sigui un event mixte, perquè també fugim una mica de tots aquests, diguéssim, debats en els que realment l'home no està present, no? Perquè és una representació, ha de ser una representació de la societat perquè tot això sigui el més natural possible, perquè és així, perquè la societat ho som tots. I perquè això sigui així, hem de traslladar uns conceptes en els que ho assumim des d'un bon principi i s'assumeixi des de l'etapa més inicial, no? De qualsevol ser humà, que en aquest cas és la infantesa, no? Aquí, doncs, bueno, després, diguéssim, al llarg de l'entrevista, doncs, podria explicar una mica tot el que nosaltres estem fent per diferents generacions.
I tant, perquè és que realment s'ha de començar des de la primera etapa de la vida, des de les edats més tempranes, que és el que també s'està fent a nivell d'educació, per anar cap a aquesta coeducació. Però tenim tot de generacions al mig, que és les que hem d'anar posant al dia. Aleshores, ens parlaves d'aquesta Barcelona Week Acceleration, que suposem que és el BWOW, no? Coneguda com BWOW, que també ens en parlaràs. I molt important també el fet de que siguin events mixtes, perquè la societat, precisament, és dones, som homes, hem d'avançar agafats de les mans. Està clar que calen unes mesures concretes per tal que més dones arribin a llocs de direcció, com ha passat ara darrerament en el Parlament Europeu, que justament acabem de tornar aquesta nova normativa. Quines mesures proposes, Blanca?
Bé, mesures que ja estan sobre la taula i que ja s'estan, diguéssim, gestionant arreu del país a nivell empresarial, però que encara falta molt com són els plans d'igualtat, no? És a dir, els plans d'igualtat són molt importants justament perquè es faci realitat i perquè sigui una aposta ferma de qualsevol tipus d'empresa, no? Recordem que, a més, a Catalunya i a Espanya, i de fet ens ho podrà comentar també doncs, la... són bàsicament mitjanes i petites empreses, no? Els plans d'igualtat són plans d'igualtat en els que es necessita un acompanyament molt, molt directe perquè realment tot això sigui factible, ràpid i que realment arribi a qualsevol tipus d'activitat. Un dels temes que m'agradaria comentar és que ha de ser una aposta ferma de l'alta direcció.
Clar.
Si no hi ha aquesta aposta... això no és molt difícil. És molt difícil perquè lo natural és trobar-te amb molts entrebancs. És a dir, jo que estic ara mateix dirigint una empresa pública en un àmbit industrial, és molt difícil trobar-te dones a consells d'administració. No només a nivell de la zona que represento, sinó a nivell internacional també. El món industrial és un món molt masculí, en el que realment és molt difícil un, trobar-te dones a consells d'administració, però no només això, sinó a middle management també, és a dir, responsables de negoci o responsables de diferents àrees de qualitat, és molt difícil també que siguin dones. I això és un tema que ha de canviar i moltíssim, no? Perquè això canvia, s'han de fer polítiques des d'un bon principi a la formació, no de la universitat, que evidentment, sinó també a l'escola ja, a l'escola i sobretot a casa.
Sí, senyor.
Aleshores, aquesta casa, escola, universitat, societat ha d'anar alineada realment perquè realment doncs, això al final tingui un present de forma natural. Ara mateix estem fent grans esforços per, d'entrada, comunicar-ho.
Sí.
Segon, esforços de dinamisme molt importants que han de continuar passant, però sobretot d'educació.
I sensibilització.
Sensibilització. Llavors, aquestes tres, diguéssim, palanques són les que hauríem d'intentar fer entre tots, no només a les empreses, sinó a casa, a l'escola i a la universitat.
Sí, des d'absolutament tots els actors i actrius responsables. Escolta, Blanca, anem a centrar-nos ara en el que és pròpiament el Consorci de la Zona Franca, perquè realment doncs, les persones sí que ho coneixem, n'hem sentit parlar, però hi ha persones que no saben què és exactament, què és el que feu. Explica'ns què és i què és el que es fa.
Bé, la Zona Franca de Barcelona és una empresa pública que centenària en la que bàsicament la nostra principal activitat no, i missió és gestionar un patrimoni públic. Aquest patrimoni públic bàsicament és el polígon industrial de la Zona Franca, que estem parlant d'una àrea d'influència molt important de 6 milions de metres quadrats bruts, en el que la ubicació d'aquest terreny públic és una ubicació ara mateix envejable a nivell geogràfic i estratègic logísticament, perquè estem a la porta d'entrada de tot lo que és Amèrica Llatina i el nord d'Àfrica. És a dir, que és una ubicació amb un privilegi espectacular. En el que ara mateix, doncs, què fem? Doncs gestionem tot aquest patrimoni i aquí s'instal·len empreses industrials, empreses logístiques, empreses de serveis a la logística, a la cadena de subministre i, evidentment, també fabricació, perquè ara estem amb un dinamisme de, diguéssim, el que és la indústria 4.0. Tot aquest tipus de tipologia d'empreses, estem parlant d'empreses en els que són grans corporacions moltes vegades i també hi ha empreses mitjanes.
Ah.
Bàsicament és masculí, és a dir, és un polígon que el 70%, per no dir el 75%, és treballadors. Evidentment, els directius són bàsicament masculins també i aquí estem fent molts esforços també doncs, perquè això no sigui així i cada vegada ho sigui menys, no? I que cada vegada la dona agafi més càrrecs de responsabilitat. Això és un negoci principal del Consorci de la Zona Franca des de fa 100 anys. El segon negoci és la gestió de diferents edificis singulars a la ciutat de Barcelona, com pot ser l'edifici del Mediatic, els Nexus, són tot sempre aliances amb universitats o amb centres d'innovació i per això estem els públics, no? Per justament dinamitzar aquest tipus de dinamisme a nivell d'innovació i científic, no? Per exemple, el parc biomèdic del Consorci de Barcelona va fer el Consorci de la Zona Franca. Això és molt desconegut, però el va fer el Consorci.
Però això també s'ha de dir.
La torre telefònica de que tots coneixem la va fer el Consorci de la Zona Franca. Els nexus que hi ha a la Universitat Politècnica de Catalunya els ha fet el Consorci i els operem nosaltres. I tot aquest negoci, és un negoci de fa més de 25 anys, concretament en aquesta línia, doncs és un negoci que al final el que estem fent és dibuixar l'Skyline de Barcelona d'una manera o d'una altra.
Totalment. Disculpa que interrompi, però és que, esclar, aquí la Blanca s'ha posat les piles, ens està dibuixant una Skyline de Barcelona impressionant, amb moltíssims edificis emblemàtics, que, escolta'm, és que això ho estàs dient aquí, pim-pam, una llista, i realment la gent, si us esteu adonant i sent conscients del que ens estàs dient, són coses que s'han de precisament valorar.
Sí, jo ara estic dient el que diguéssim, el que hem tingut, el que gestionem, però vull dir ara, i després us explicaré el que estem fent i el que passarà, no?, en principi. Aleshores, doncs, aquest és el segon. I la tercera línia de negoci és, diguéssim, l'origen de l'existència de la Zona Franca Barcelona, que és Zona Franca Duanera. Per què som públics? Perquè al seu moment, fa 100 anys, doncs, es va decidir que fos un port, o sigui, una zona franca, no? Una zona franca ja sabem que és lliure d'impostos, evidentment ara estem a la Unió Europea i tot això no existe, i el que fem és un magatzem aduaner. I després, això és diguéssim, l'activitat principal i el que fem també és dinamitzar el territori. Com dinamitzem el territori? Creant events, events que fa més de 25 anys que organitzem, com el Saló de la Logística, com al seu moment el Barcelona Meeting Point, hem fet events del sector aeronàutic, també és molt important, i després, ara, sobretot els últims anys, hem dinamitzat molt el que és la indústria 4.0. Aleshores, som un dels principals agents econòmics de la ciutat de Barcelona justament per dinamitzar l'economia, per ser motor econòmic i, sobretot, per transformar-la.
Després parlarem de com ara la setmana vinent aneu a dinamitzar l'economia, a fer un acte d'aquests impressionants. Però abans anem a parlar d'un meló que has obert. I és que ens deies que moltes de les empreses que formen part del consorci són del sector industrial, un sector encara a la nostra ment molt masculinitzat, i justament ens parles d'un 75% en el polígon. Però anem més enllà del polígon, anem a nivell general. Quina és la situació real de les dones al sector industrial?
Bé, la situació és una mica... No m'agrada ser negativa, però és una mica dramàtica. És una mica dramàtica. En el sentit perquè, clar, tot comença a la base, no? És a dir, el sector industrial necessita uns perfils tecnològics, uns perfils de carreres STEM, no? Aleshores, aquestes carreres STEM, lamentablement, durant molts anys, no, s'han promocionat en un ambient bàsicament masculí. Per què? Perquè quan tens 5 o 6 anys directament a casa ja et poden influir molt dient quin tipus de carrera has d'estudiar perquè ets nena i quin tipus de carrera has d'estudiar perquè ets nen.
Això no pots. Això no, això és molt complicat.
Sí, les matemàtiques són massa difícils i, evidentment, millor que siguis infermera. Aleshores, realment... Tot aquest tipus de, diguéssim, de cultura que hem tingut és una cultura que ara té unes conseqüències, ni bones ni dolentes, però té unes conseqüències en les que ara mateix, a més, el mercat està demandant aquests perfils, perquè els perfils que es demanden són aquests i, bàsicament, aquí hi ha molt poques dones. Això és un gran problema. Les carreres d'enginyeria, el 90% són alumnes, o sigui, nois, i el 10%, com a molt, són noies. Això és un gran problema. Jo, per exemple, sempre alguna vegada comento, no? La primera, o sigui, una primera, diguéssim, repte que podrien proposar les universitats és que el 50% han de ser, és a dir, han d'acceptar el 50% de dones, és a dir, que les places han de ser paritàries.
Sí, sí, estem...
I si això ho fem, doncs d'entrada ja estem arreglant bastant. Per què? Perquè si no ho fem d'aquesta manera és molt, molt, molt difícil que dintre de les persones que ara estan entrant en enginyeria, és a dir, dintre de 5 o 6 anys es puguin incorporar al mercat de treball. I això, i el mercat de treball és digital, és tecnològic.
Sí, senyora. Sí, senyora. Totalment, totalment. El mercat de treball és digital, és tecnològic. Les dones, i per tant les nenes, hi han d'entrar des de la primera infància i s'ha de desdramatitzar, dit en unes altres paraules, tota aquesta cultura limitadora i androcèntrica, això que n'hem parlat tantes vegades al Plusvalua Dones, del i si, les Isidores, no siguem Isidores perquè no serveix de res. Per tant, sempre en positiu i a impulsar, perquè en els nanos, en els nois, no se'ls hi planteja socialment tantes coses i, en canvi, a les noies sí. Anem a les solucions, Blanca, com sempre fem aquí al Plusvalua Dones. Al Consorci de la Zona Franca teniu molta iniciatives en pro de la presència de les dones a les empreses, com per exemple la creació fa 2 anys del Consell de Dones. Explica'ns, si us plau, de què es tracta, perquè així també podem ajudar a empreses i a persones que ens escolten a aplicar-ho a les seves organitzacions.
Bé, doncs aquest és el que deia una mica a l'inici, no? És a dir, quan em nombren directora general, a part de ser la primera directiva, doncs un dels reptes va ser aquest, no? Bueno, anem a fomentar realment aquest objectiu i amb reptes concrets i que al cap d'un any pogués analitzar una mica l'impacte que hagin tingut, no? Aleshores, vam crear el 2020, en plena pandèmia, vam crear el primer Consell de la Dona a la Zona Franca. Què vam fer? Bueno, doncs vam... directament promocionar aquest consell dintre de tot el nostre del nostre ventall d'empreses que tenim al territori. Això que amb algun altre promocionant algun altre objectiu hagués sigut fàcil va ser molt difícil. Per què? Perquè en el primer moment en què tu crees un Consell de la Dona, el primer que has de fer és, evidentment, anar al màxim responsable d'aquella empresa i fer-lo sensible per dir-li que realment volem crear un Consell de la Dona i aquella persona que normalment és un home ha de decidir amb qui delegue. Això ja va ser un primer entrebanc, perquè realment no trobava la persona adequada. I allí vam començar a veure ja que realment aquest Consell de la Dona no ha de ser només un Consell de la Dona, sinó que és un consell on també hi ha homes, no? Vam aconseguir que empreses com el Port de Barcelona, com l'Autoritat Metropolitana de Barcelona, com Celnex, com TMB, com Mercabarna, com SEAT, com Parc Logístic, com Aigües de Barcelona, com Quimidroga, se sumessin amb aquesta iniciativa. Amb quin objectiu? Justament amb impulsar l'objectiu amb temes molt concrets. Quin és el tema concret que d'entrada ja hem començat a fer? Vam fer el Barcelona Women Acceleration Week, l'hem fet durant 2 anys, ara anem per la tercera edició, vam fer un event a Barcelona i a Madrid. Nosaltres som una empresa pública que pertany al territori, o sigui, està ubicada a Barcelona, però som del govern d'Espanya,
sí.
I realment vam tindre un dinamisme molt important. Per què? Perquè vam aconseguir que hi hagués una paritat real, sí, als events. Això és un mas que nosaltres fem com a Consorci de Zona Franca. Vam aconseguir que realment la gent jove i moltes noies joves que tenen moltíssim a dir, que estan creant moltes startups tecnològiques que no tenen ni veu ni una plataforma de comunicació, la tinguessin. I us puc assegurar que el talent femení que hi ha i que tenim és espectacular. Però clar, se'ls ha de donar veu, se'ls ha de donar una plataforma de comunicació i sobretot se'ls ha de donar molta confiança.
Vosaltres això ho vau transmetre per Ràdio Televisió Espanyola.
Exacte. I realment aquí vam fer una, jo crec que una gran feina, i l'estem continuant. Un altre tema que estem fent dintre del Consell de la Dona és les visites a empreses, no? Perquè clar, si estem parlant d'educació, de l'educació infantil, si volem que una nena amb 7 anys, que amb 7 anys es veu que ja comencen a decidir,
sí, sí,
sense ser conscients, no? D'una mica quin és el camí que volen agafar, perquè clar, és el que tu sents a casa, això, per això serveixes, per això no serveixes i per això directament no t'ho plantegis. Doncs aleshores aquí el que sí que nosaltres fem és, hem seleccionat una sèrie de col·legis a la ciutat de Barcelona en les que les nenes de primària podran visitar empreses com, com el Port de Barcelona, com l'Autoritat Metropolitana, com AzkoNobel, podran veure de primera mà què està passant a les empreses, com es veuen i que es veuen reflexades. Per què? Perquè és l'única manera de després veure's inspirades, d'inspirar-se amb la realitat, d'inspirar-se amb que realment els que van ara mateix amb un mono de color blanc perquè estan fent proves químiques, i vegin dones.
És molt i molt important aquesta aproximació en el món real de l'empresa. Escolta, per anar acabant, les vostres iniciatives, Blanca, està clar que van molt més enllà del vostre propi àmbit o ecosistema empresarial. Teniu iniciatives que estan revertint de forma positiva en tota la societat, com per exemple el Viniu, que tindrà lloc la setmana vinent. Què és? Per totes aquestes persones que ens escolten, des d'aquest dilluns fins puguin estar en l'event econòmic més important.
Bé, el Viniu va sortir també en plena pandèmia. La pandèmia ha revolucionat absolutament tot, no? Què va revolucionar la pandèmia? A part de la salut, no? Que evidentment sempre ha sigut important, però ara tota la societat sap que és l'únic important, realment el més important. Aleshores, el Viniu el que va fer és... El vam crear, va ser una creació pròpia, en el que volíem transmetre és que ja tenim una forma diferent de relacionar-nos, de comunicar-nos i sobretot de connectar-nos. I la connexió no estic parlant de digital, sinó de connectar entre sectors transversals que mai estaven connectats. I aleshores el Viniu el que vam fer és justament donar aquest projecte a la societat, que és un event híbrid, tant físic com digital, que està concebut amb una plataforma tecnològica d'una inversió molt, molt important, perquè es pot crear molts videochats, hi ha un algoritme d'intel·ligència artificial que el que fa és unir l'oferta a la demanda, però tot això, que està molt bé i és molt tecnològic, el més important que és l'element en comú que tenen tots els sectors, que és la nova economia. Hem aconseguit que vinguin la setmana que ve 600 speakers al D-Factory, que és una inversió molt important que han fet al Consorci, 600 speakers que parlen de mobilitat, de digital industry, de real estate, de mobility, d'inversió, tots ells connectats entre si. Per què? Perquè en plena pandèmia vam veure com una empresa que fabricava cotxes va acabar fabricant respiradors. Si veus això, vol dir que no tenim fronteres, sempre quan ho miris des d'un altre punt de vista.
Això vol dir que som capaços i capaces de tot. Doncs vinga, som-hi a la tertúlia.
Plusvàlua dones, un programa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa i el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa, amb el suport de l'Institut Català de les Dones.
Itziar Ruedas, directora jurídica de PIMEC, de la petita i mitjana empresa de Catalunya. Bon dia i molt benvinguda.
Bon dia, Mireia.
Un plaer tenir-te aquí de nou, que aquest curs encara no ens havíem vist.
No, un plaer meu de tornar a ser aquí amb vosaltres.
Doncs som-hi. Olga Ortiz, advocada, titulada de lideratge femení, membre de la Comissió de Dret Civil del Parlament de Catalunya i consellera del Plusvalua Dones. Olga, tu com a casa teva?
Jo a casa meva, i un plaer escoltar a la Blanca, perquè l'última frase m'ha posat la pell de gallina.
Et veia, et veia. Molt bé, i per telèfon ens atén Isabel Nogaroles, consellera d'Empresa Familiar. Molt bon dia i molt bon octubre, Isabel.
Molt bon dia i molt bon inici de temporada.
I tant que sí, doncs vinga, som-hi perquè tenim molta feina. Itziar, l'entrevistada ens ha parlat de moltes bones i necessàries iniciatives concretes, centrades majoritàriament en l'àmbit industrial. Ampliem ara l'àmbit a tot el teixit empresarial. Quina és la situació a Catalunya de la dona i de l'empresa?
Doncs la Blanca ha llançat una, de forma molt petita, no?, una idea de que el 99,8% del teixit empresarial a Catalunya són petites i mitjanes empreses, amb la qual cosa els recursos de les empreses més petitones respecte a les més grans i les multinacionals és molt diferent, no? La situació és que, clar, tenim un marc legal on va establir l'obligació de tenir un pla d'igualtat per a les empreses de més de 50 persones i cada vegada hi ha més empreses que el tenen, inclús empreses de menys de 50 que també volen tenir aquest pla d'igualtat. La Blanca ha llançat una idea que a mi m'ha agradat molt, que és la de que ha de ser ràpid i acompanyat,
sí,
i m'agradaria fer una reflexió al respecte, no? Acompanyat, avui en dia és imprescindible, ja que el marc legal realment fa que hagi d'estar acompanyat d'una persona professional i coneixedora de l'àrea d'igualtat, però sobretot la rapidesa que malauradament al dia d'avui no existeix, no? Ja que la PIME especialment es troba amb molts entrebancs perquè, bueno, per al que no ho sàpiga, és un procediment que s'ha de negociar amb la part sindical, amb la part social, i això ho dificulta molt a la petita i mitjana empresa on no hi ha comitès d'empreses ni representants legals, i aleshores és un entrebanc que ens fa que moltes vegades un projecte abans dels 6 mesos no el puguin tenir, per molt que l'empresa el vulgui i el vulgui implementar. Jo sempre dic que no hem de perdre de vista l'objectiu dels plans d'igualtat, que era garantir la igualtat entre els homes i les dones. I cada vegada, doncs, de vegades, ens n'oblidem, no?
I tant, perquè estem davant d'una oportunitat d'or i el que s'ha de fer és precisament ajudar les empreses, perquè hi ha moltes que han volgut fer les coses molt ben fetes i, com ara ens dius, fins i tot empreses de menys de 50 persones treballadores, que ja veurem perquè estem anant via Europa perquè això sigui més extensiu i s'hagi d'aplicar a tot arreu, però no veient-ho com una imposició, sinó precisament com un benefici. Ara, indubtablement, cal aquest acompanyament perquè estem parlant davant d'una negociació col·lectiva i se n'ha de saber. Olga Ortiz, titulada Lideratge Femení. Acabem de presenciar, amb la Blanca Soriguer, una clara mostra de lideratge.
Bueno, quasi m'ho treus de... El que volia dir, el primer, és que hem vist trets del lideratge femení en la nostra entrevistada clarament destacats. Un, les dones tenim tendència a la cooperació en el nostre lideratge. Amb la Blanca, jo crec que la gent pot veure exemples clars d'aquesta cooperació quan diu que ha volgut fer un event que és mixta. Per tant, aquí està la cooperació que parlem, no la rivalitat dona-dona, que és el que el patriarcat sempre ha volgut vendre, no? Que les dones som enemigues i que no cooperem i que no ens ajudem. Doncs no, deixem caure ja aquestes idees perquè les dones tenim tendència a la cooperació. Aquesta cooperació també ens porta a tenir un lideratge amb una conducció horitzontal.
L'ha demostrat, clarament.
L'ha demostrat. És que, clar, tots els trets que jo tenia apuntats del lideratge o del postgrau és que ho veus en ella, però ja va bé que la gent ho vegi.
Aquí ve.
Perquè llavors veuen la teoria però no veuen la pràctica, perquè la pràctica és que ens falten líders referents. En un país on no hi ha una dona presidenta del govern, no hi ha una governadora del Banc d'Espanya, no hi ha una jefa de l'Estado Mayor de Defensa, no hi ha una directora de la Real Acadèmia, no hi ha un líder de ningú sindicato majoritari i només el 30% de les conselleres IBEX 35 són dones, quines referents volem tenir? Pues hem de buscar-les, la Mireia ens les busca i les tenim aquí. Què més fan les dones? Predomini emocional. Això ens ho han venut sempre malament. És que sou molt emocionals. Pues bravo. Bravo per ser emocional i tenir empatia. perquè els líders han de tenir empatia i predisposició al canvi, que és el que ens dona aquest lideratge emocional i aquest lideratge de conducció horitzontal i de cooperació. És que són trets de les dones que sempre han estat castigats i són trets bons, bons per liderar, i juntament amb els homes es formen equips professionals que poden donar lloc a que l'empresa millori en un 100%.
Bravíssima, Olga Ortiz, per aquesta claretat, per aquesta rotunditat i per aportar unes dades que parlen per si soles. Aquest és el mapa, aquesta és la situació del país. Cal seguir avançant, i molt. Però és que va per tots, no només per les dones, va per tothom. Isabel Nogueroles, consellera d'Empresa Familiar. Cada empresa té la seva realitat i és incomparable a la gran empresa, com ens parlava la Blanca Soriguer, i de la petita empresa o familiar, que també ens estava apuntant, de la petita del teixit empresarial, la Itziar Rueda. Quina és la situació de l'empresa familiar en aquest àmbit, Isabel?
Doncs mireu, vaig a fer un petit mite, perquè vaig estar llegint l'informe d'aquest any, del 2022, de Ernst & Young, i deia, quin no va més, les empreses familiars o les no familiars? I sabeu què diuen? Que les famílies. Les famílies innoven un 66% més. I això vol dir que, perquè tenim un tema clau, el factor de la família és clau. Perquè quan hi ha una empresa familiar al darrere, hi ha una aposta pel futur. I la innovació té que veure molt amb el futur. Llavors, la Blanca deia, escolta, aquesta aposta ha de ser clara, i ha de ser clara per l'alta direcció. I quan la família mira en clau de futur, és molt important que pel creixement a llarg termini tingui en compte quins canvis s'han d'introduir. Per tant, la innovació és una estratègia necessària, i això fa que l'impacte de que les empreses familiars innovin vol dir que, per exemple, estan desenvolupant un 22% més de patents en el nostre país i un 10% més d'innovacions en productes que altres empreses. Així que anem a les dades. A aquest 89% d'empreses familiars que som a Catalunya i un 80% a Espanya, i posar l'accent a que estem innovant i s'està fent per la gran aposta que hi ha de l'alta direcció i de la família en clau de futur.
Imprescindible aquesta aportació, Isabel, de la clara aposta per la innovació aquí a casa nostra, perquè de coses bones se'n fan, i moltes. Itziar, des de PIMEC, impulseu mesures concretes? Quines són? Perquè el que hem de fer és precisament mirar de seguir aportant idees i inspirant a la nostra audiència.
Bueno, nosaltres aportem idees en funció de les estructures de cada empresa, de la realitat de cada empresa. No hem de, no, de defugir de mesures úniques i perfectes per totes les organitzacions. Podria aquí, no, reproduir algunes idees que hem recollit en alguns plans recents d'empreses, com per exemple un que trobo molt innovador i molt nou, que és una empresa que un percentatge dels seus beneficis el destina a augmentar els salaris més baixos de part de la plantilla. Per què? Per reduir la bretxa salarial que té a l'organització com a conseqüència de persones, normalment són homes, d'un llarg recorregut de molta antiguitat. Doncs com a mesura innovadora van decidir destinar un percentatge als beneficis a revertir aquesta situació. També mesures importants, protocols de desconnexió digital, importantíssims, vinculats per arribar a una veritable corresponsabilitat, és a dir, poder conciliar per arribar a aquesta corresponsabilitat, que és allà on hem d'arribar. També molt important, i no tan innovador, però jo no li trec importància, ho trobo essencial, són l'avaluació, les enquestes de riscos psicosocials. Per què? Perquè les empreses les han de tenir, són obligatoris i no es fan. I què detectem mitjançant aquestes enquestes? Situacions d'abusos de poder, situacions de desigualtat, que ens ajuden a prevenir determinades situacions, i que són molt importants i és imprescindible tenir-ho implementat. Així com introduir aquesta perspectiva de gènere a qualsevol acció que es realitzi a l'organització.
Sí, sí, s'ha d'implementar a tot arreu aquesta mirada de gènere, que realment sigui transversal. I escolta, moltes gràcies per compartir aquestes bones pràctiques, perquè realment cada empresa té una realitat i és bo sentir què es fa per poder-ho adaptar. Isabel, tornem ara a l'empresa familiar. Anem a ajudar-les. Mesures concretes per elles, per favor.
Vinga, doncs anem a veure. Hi ha unes que són internes, una mica en la línia que és el que dèieu, que és s'ha d'identificar quines iniciatives podem fer per millorar les coses, vale? I de forma transversal, és a dir, que la gent pugui participar, perquè en el nostre dia a dia tots els departaments poden dir quines coses podien millorar. Per tant, identifiquem-los. S'han de dotar recursos, empreses, hem de dotar recursos, perquè si no posem pressupost o no recursos, temps, persones i diners, les coses no passen. Després també és molt important el compromís de l'alta direcció, el compromís tant del comitè de direcció com del Consell d'Administració és que ho hem de posar a l'agenda, sí o sí. I aquestes iniciatives, com hem vist, poden ser de procés, de producte, de formes de treball. I després, una cosa molt important, que aquí haig d'estirar una mica les orelles de les empreses familiars, que no fem tant, és la part més externa. Perquè una part per innovar és bé també de la connexió amb els altres. Aquestes coses que ens deia Blanca, de plataformes de col·laboració, coneixen què estan fent altres empreses del mateix sector per col·laborar, o els meus clients, els proveïdors, com puc donar una nova idea a partir del que ens estem trobant. Crear aquest ecosistema, per exemple, jo ara vaig participar en un Impuls, una associació d'un hub industrial, que és molt interessant, on hi ha diverses empreses familiars, moltes d'elles familiars, que estan treballant en com podem realment fer i facilitar la innovació. I també adquirir talent, perquè tenim talent, també som molt endogàmics amb el talent que tenim, o sigui, a dintre, incorporant nous perfils o buscant els de fora. I aquesta part també de la part público-privada. Hem d'obrir fronteres perquè la innovació sigui una realitat i, per tant, ja us he dit un munt d'internes i externes. Tenim molts deures a fer.
I tant, tenim molts deures a fer i els farem, amb positivitat sempre. Olga, la legislació ens està donant suficients eines per avançar en la direcció correcta i a bon ritme?
No, la legislació no està ajudant. La legislació tindria que escoltar més aquests programes i intentar veure què és el que ens falta. Ens falten polítiques fiscals que ajudin a la contractació i que ajudin a les empreses. Ens falten polítiques de seguretat social que facilitin la contractació de més de 50 i en concret dones. Protocols de desconnexió digital ens falten obligatoris, perquè això de ojalá tuviéramos un protocolo, no, obligatori.
Aquí d'ojalá nada, hagámoslo.
Plans d'igualtat. I en el marc europeu s'està treballant amb la salut i amb la salut mental, que ens hem adonat que hi ha problemes de salut mental a les pròpies empreses i que hi ha problemes d'assetjament laboral. Sembla que despertem ahir, quan són reivindicacions que fa temps que s'estan dient.
Olga, ahir estàvem a la televisió, acabem d'arribar del Parlament Europeu. Sisplau, pots indicar-nos les dades que hem portat la companya Irene Pons i jo?
Doncs que els suïcidis a les empreses, els assetjaments a les empreses i la salut mental a les empreses és molt preocupant i Europa s'està preocupant perquè ja estan les incidències i el tant per cent d'afectats i afectades estan sent números molt, molt alts.
Estem parlant d'un 75% d'assetjament a les empreses de les dones de tota Europa. Doncs anem a donar pas a l'espai de benestar, però alerta, perquè ens han quedat moltes coses i en parlarem en el tinter.
Plusvàlua Dones, un programa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa i el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa amb el suport de l'Institut Català de les Dones.
Donem pas a l'espai benestar de la mà d'Irene Pons aquí al Plusvàlua Dones, com d'important és el benestar, cada vegada més rellevància, i precisament des del propi Parlament Europeu, el tema de la salut mental, i ja, ara sí, el que és el tecnoestrès. Irene Pons, molt bon dia.
Molt bon dia, Mireia.
Com ens ajudaràs aquest dissabte amb el tema del tecnoestrès?
Doncs mira, et volia parlar de precisament d'això, no? Del tecnoestrès, perquè ens estem trobant que cada vegada estem més saturats, no? Massa sobrepassats amb tot el que té a veure amb la tecnologia. Correus electrònics, Instagram, TikTok, videojocs amb els joves, tota aquesta sèrie de temes tecnològics que d'alguna manera ens estarà estressant més del compte. Per què? Perquè moltes vegades ens trobem en què se'ns demana, no? Hi ha unes exigències de coneixements, d'habilitats tecnològiques, que no sempre les tenim, no? I a vegades aquests aparells o aquestes apps tampoc són gaire amigables, no? No són tan intuïtives com semblen. I aquí ens pot crear com una mena d'ansietat en relació a tot això, com unes exigències constants estar al dia. A més, tot va com molt ràpid, no? En el món de la tecnologia, i ja no parlem de la gent gran que ha d'anar als caixers automàtics, que han de fer gestions econòmiques i que, per suposadíssims, doncs, els genera moltíssim estrès. Clar, tot això té una afectació en la salut, no? A la salut mental i en tot el que té a veure amb les emocions.
Una afectació, a més, molt greu, perquè justament a Espanya, no recordo si va ser a Espanya o només a Catalunya, però recordem que va haver-hi una campanya
de les persones grans que es van queixar de com se'ls estava deixant de banda amb tot aquest tema de les habilitats tecnològiques, d'aquestes exigències, i que no podien fer tota una sèrie de temes per aquest motiu.
Exacte.
Se'ls estava deixant com si fossin tontos i deien, no, és que no somos tontos.
Sí, sí, sí. No, i a més, és aquesta sensació de sentir això, no? Precisament, que et sents tonto, no? Estàs amb algú i t'està explicant, mira això, puja-ho aquí, és que és molt fàcil, mira, pim, pam, pam, i a més t'ho expliquen d'una manera tan ràpida, perquè potser doncs, estan acostumats a utilitzar-ho perquè són més joves o tenen més habilitat en aquest sentit, i tens una sensació d'impotència, de frustració, de dir, ostres, m'està dient que és molt fàcil, que és molt intuïtiu, i jo no me n'estic enterant, necessito que vagi més a poc, i clar, això també no deixa de ser que et crea una sensació i et pot baixar l'autoestima, fins i tot, no?
Clar, totalment, totalment. Per una banda estem parlant, és curiós, d'aquest edatisme que s'està generant a les persones d'una edat des de l'àmbit tecnològic, quan l'edatisme és la tercera causa de lluita a nivell tant de Nacions Unides com des d'aquí a Europa. És francament curiós, però per una altra banda també ens trobem amb tot el que ens comentaves de l'efecte d'immediatesa i de les addiccions que està creant en les persones joves.
Sí, de fet, ara cada vegada hi ha més estudis que demostren que s'està convertint en quelcom bastant addictiu i que té un impacte amb els estudis, no? Per exemple, nanos, noies que estan tenint problemes a l'escola perquè hi passen massa estona davant dels aparells, fins i tot es poden arribar a passar la nit davant d'una pantalla, per tant, no dormen, i hi ha professors que es troben alumnes a les aules que s'adormen i, evidentment, no s'enteren del que estan explicant. Fins i tot hi ha escoles que s'estan creant precisament per nens i nenes doncs, que tenen aquest tipus d'addicció. O sigui, fixem-nos quin tipus d'impacte està tenint, no? Què és el que està passant a la nostra societat.
Sí, senyora, és molt important. Justament en vam parlar l'altre dia de totes aquestes clíniques que estan havent d'aquests centres de desintoxicació i de com tenim a l'Hospital Clínic de Barcelona. Justament en el Parlament Europeu, un tema dins de tot aquest tecnostrès, que és molt important posar de rellevància que el propi Parlament Europeu entri ja a definir i a posar en paraula aquesta situació, lliga tot el tema de tecnostrès amb el que tu has començat, amb aquesta sobresaturació tecnològica, però alerta de les persones treballadores. Es lliga precisament amb el tema d'empresa, amb tot el que són els horaris, que cal que hi hagi una limitació horària perquè a la persona treballadora està al final tot el dia havent d'estar pendent del mòbil.
Sí, això se'n va anar de mare durant la pandèmia, durant l'estat d'alarma, perquè, clar, estàvem a casa treballant. Per tant, quan estàs a casa, estàs en un espai físic en el que no hi ha límits. Llavors, podies estar treballant, com aquell que diu, fins a les 10, 11 de la nit, i semblava que era normal, no? Doncs no és normal. Jo recordo que fins i tot a França hi va haver com una prohibició, no? Que, sí, que els treballadors poguessin treballar fins a... no recordo quina hora era. Sí. Però, clar, per desgràcia, no hem aturat, no hem dit, mira, hi ha acabat la pandèmia, ara ja no estem a casa, ja no hi ha la necessitat d'estar contínuament connectat, per tant, doncs, tallem, fem horaris i desconnectem, perquè està clar que a nivell de salut mental és important parar i estar un temps, doncs, per recuperar-nos i per no fer res, no? La importància del dolce far niente, de no fer res.
Doncs amb això ens hem de quedar, seguirem treballant amb tot el que és el tecnostrès, però ara quedeu-vos amb la dolce far niente, amb el no fer res. Doncs som-hi aquí a la taula, les nostres tertulianes tenen molt a portar, això sí, amb un titular sobre el tecnostrès. Zia Rueda, sisplau.
Les empreses han d'establir procediments clars per l'utilització de les eines digitals, regles del joc clares.
Déu-n'hi-do, molt bé, Olga Ortiz.
El tecnostrès està provocant exclusió social de les nostres persones grans amb moviments massius contra entitats bancàries, com ho hem vist, per no ajudar els nostres grans.
Totalment, totalment. I quan parlem de diversitat, quan parlem d'inclusió, no només parlem de gènere, parlem d'absolutament tot. Isabel Nogaroles, amb una frase.
El tecnostrès minva la qualitat de decisió.
Absolutament. I Blanca Soriguer.
El tecnostrès és una pandèmia que no ens connecta, sinó que ens desconnecta tots.
Doncs hem d'avançar, grandíssims titulars. Mare meva, passem a una nova secció. Doncs som-hi, som-hi. Comencem l'Espai Diners de la mà de Sílvia Buessó, que tant ens ajuda a prosperar i a enfocar l'any per acabar-lo molt i molt bé. Sílvia, bon dia, benvinguda de nou.
Aquí estem i feliç de ser-hi.
Doncs escolta, com ens ajudaràs? Què ens portes avui en aquesta secció de diners?
Mira, avui parlarem de com pots ser tu voluntari o voluntària.
Ah, doncs vinga, som-hi. Com podem ser voluntaris o voluntàries?
Clar que sí. Jo crec que és algo que ens hem de plantejar tots. Així com en algun programa, no, Mireia, hem parlat de demanar ajuda,
sí,
també és interessant pensar en com podem ajudar.
Clar.
I comentar que podem ser voluntaris i voluntàries a qualsevol edat. Jo he estat al Nepal aquest any,
és
amb
veritat,
els meus 50 anys, voluntària a los 50. I la veritat és que us recomano moltíssim.
Justament la Sílvia Buessó, anem a explicar-ho, va, Sílvia, anem a explicar-ho. A finals d'aquest estiu complia 50 anys i ho ha volgut celebrar, ho va voler celebrar, anant-se'n al Nepal a fer de voluntària, una experiència que sembla ser que li ha canviat la vida. Això en parlarem un altre dia, Sílvia, però realment, de cara a les persones que ens escolten, fer de voluntària, ser una persona voluntària, acaba donant, en realitat, molt més del que acabem oferint? Com funciona això?
Mira, doncs tu ho acabes de dir, és la millor, jo crec que és un regalazo, és aquell regal en el que tu dones i també reps, perquè aquest en intercanvi és molt enriquidor. Sí que he de dir que per ser voluntari o voluntària pots fer-ho de moltes maneres, perquè per una banda tots tenim temps que podem posar a disposició d'una entitat que necessiti del nostre temps. Òbviament tots tenim coneixements, a vegades són coneixements financers, a vegades són coneixements més terapèutics, a vegades són coneixements de tota mena. Al final és interessant que pensis, jo tinc un talent que sé que hi ha entitats socials que podran treure un profit. El talent és aquest coneixement, com t'he comentat, i també hi ha tota la part de relacions.
Clar.
Hi ha voluntaris i voluntàries que també el que fan és posar a disposició d'aquella entitat les seves relacions per visibilitzar la feina de l'entitat, aquests instagramers, influencers, o també aquelles persones que ajuden a l'entitat a aconseguir fons perquè tenen relacions i aconsegueixen col·laboracions, donacions i clients. Vull dir que tots tenim moltíssimes maneres de col·laborar i ser voluntaris i voluntàries.
És molt important en aquests moments, Sílvia, doncs els diversos punts que has posat sobre la taula, més enllà d'aquest últim, l'econòmic, perquè doncs, degut a la situació que estem vivint, hi ha moltes ONGs que el que necessiten, més enllà d'aquesta ajuda econòmica, és també persones donant el seu temps amb aquests coneixements, doncs ensenyar a la infància a llegir, per exemple, entre moltes altres coses, o persones voluntàries agafant el telèfon de l'esperança o el telèfon del suïcidi. Per tant, posar aquest tema de temps, de coneixement, de relacions personals. Veritat?
Totalment. Ho dic perquè a vegades les entitats s'apropen a nosaltres per demanar-nos una col·laboració de tipus econòmic. Ser voluntari és una altra manera molt efectiva de poder ajudar, perquè el teu temps al final són diners. El teu temps és talent, com t'he dit, no? Llavors,
sí,
tot això també és interessant. Si no pots donar diners per les teves circumstàncies personals, que s'entén, que sàpigues que pots posar-te tu, a través del teu talent, dels teus coneixements, de les teves relacions, a disposició de l'entitat. I com tu dius, moltes entitats tenen els seus propis programes de voluntariat. Voluntariat a mateix Espanya, o pots decidir, com he fet jo, d'anar al Nepal, amb família de Tauda, pots decidir fer un voluntariat aquí o fora. Hi ha moltíssimes opcions.
Escolta, i aquestes persones que ara ens estiguin escoltant i que diguin, doncs, mira, jo ara tinc més temps, on podria fer, com puc fer, ho saps? Això ens ho pots dir, Sílvia, o com va?
Sí, per una banda tenim la plataforma del voluntariado d'Espanya, que
sí,
és una plataforma on poden tenir totes les opcions de voluntariat, i també he de dir que totes les entitats, com les que tu has comentat, i també Càritas, Cruz Roja, ACNUR, Plan Internacional, totes també tenen a les seves pàgines web informació sobre els programes de voluntariat. Vull dir que realment ajudar és un regal que el tenim tots a disposició. I això et fa sentir útil. Va molt bé per la salut física i mental.
I mental, un tema tan important,
sí,
que venim justament ara de parlar de l'espai del benestar, precisament. O sigui, és molt, molt important, Sílvia.
Exacte. Vull dir que és la millor manera de canviar el món i també canviar tu des d'una experiència real, de terreny i de pura vida.
Doncs seguim canviant el món des d'aquí, des del Plusvalua Dones a Ràdio Estel. Doncs ara sí, entrem a l'espai de l'agenda i ens va venir a portar la Noelia Rodríguez, la vicepresidenta del Centre d'Estudis de les Dones d'Europa, però no està agafant-nos el telèfon. Així que
alerta, el proper dijous 6 d'octubre tenim un nou congrés a ESADE Creàpolis i ens ve de la mà de Woman Evolution. Aquesta vegada parlarem dels reptes de la dona del segle XXI en salut, lideratge i innovació tecnològica. Aquest congrés, ja sabeu, que es fa tant a Barcelona com al cap d'uns mesos es fa a Madrid. Començarà de bon matí i acabarà a la tarda. Es parlaran de moltes i diverses coses, sobretot basades en la innovació i les tendències disruptives. Intervindran homes, intervindran dones, es parlarà del lideratge. Com podeu participar, totes aquelles que vulgueu, ja sigui inscriviu-vos per anar presencialment o via online. Som-hi aquest Woman Evolution, molta sort, ja veieu que tenim una setmana farcida, farcida, farcida. I en el tinter, què és el que ens ha quedat, aquelles coses? Vinga, vinga, som-hi, som-hi, Blanca Soriguer. Tenim feina o no tenim feina? Què passa aquí?
Ah, tenim moltíssima feina, però bueno, això és positiu, també, perquè clar, al final fent la feina és quan passen les coses, no? Ah, jo crec que una de les coses que sí que, bueno, que volia comentar, no?, i que aprofito ara el moment que em dona justament, és de que el que és la gestió de l'empresa evidentment ha anat evolucionant moltíssim. De fet, els noms dels departaments han anat canviant i han passat de ser un departament de recursos humans a ser un departament de persones. Hem creat un departament de responsabilitat social corporativa i objectius de desenvolupament sostenible i potser comença a ser hora que ens plantegem crear un nou lloc que hauria de ser obligatori a totes les empreses, que seria justament el format coach que tots coneixem, però amb un coach en el que es basi amb el amb la salut mental, no? És a dir, com ser feliç dintre del teu entorn de laboral quan realment hi passem 8 hores al dia. Aleshores, això és cada vegada més important perquè si no és una cosa que paguem tots i la salut mental és una evidència que cada vegada està creixent i creixent més.
Francament meravellosa aquesta nova figura, una nova figura, Olga Ortiz, que des del Centre d'Estudis de les Dones d'Europa, que no tenim a la vicepresidenta al telèfon, es va innovar, es va apostar des de la total innovació per ajudar amb tot la salut mental de les dones que van patir aquesta pandèmia a nivell econòmic.
Sí, clar, es va fer el pla d'urgència i emergència social que el
de país,
que el Departament d'Economia ens va subvencionar, i crec que va ser una aposta per la salut mental i per aquelles dones que ho necessitaven. Però si aquesta aposta no ve acompanyada de les administracions, per molt que ens moguem els empresaris, els sindicats o les pimes, no sortirà en efecte, perquè es necessita que l'administració, a més de fer les ajudes que estan fent i discutir sobre temes que potser no interessen tant a la societat, es posin les piles i comencin a treballar cap a un futur de les empresa i cap a un futur de la societat, perquè les empreses són societat.
Les empreses són societat. Som-hi a aquestes piles que ens comenta l'Olga Ortiz, aquestes passes endavant, aquestes noves figures que ens han proposat totes les participants en aquesta taula d'avui. Moltíssimes gràcies, Blanca Soriguer, Isabel Nogaroles, Itzia Ruedas, Olga Ortiz, i salutacions de qui us ha parlat, Mireia del Pozo. Feliç i productiva setmana. Plusvalua, dones.
Plusvàlua Dones, un programa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa i el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa, amb el suport de l'Institut Català de les Dones.